Hola a tothom, benvinguts a un nou podcast del Pati Descobert Ciència Política en Confinament. En els últims anys hi ha alguns conceptes habituals en l'argot de ciència política que s'han popularitzat fora de la nostra torre d'ivori acadèmica. Potser el concepte més habitual, el que més ha triomfat, ha estat el concepte de polarització. S'ha parlat de polarització electoral, polarització de votants, polarització de partits, polarització de la societat, polarització temporal, polarització sincrònica, polarització afectiva o fins i tot de polarització espacial. Marc i Joan, com estàs?
Bon dia, Toni. Molt bé. Una mica espantat, potser, però amb tanta polarització arreu.
No sé si me n'he deixat alguna, d'algun tipus de polarització.
Bé, jo diria que la polarització de base és la polarització que sorgeix per l'existència d'una clivella, no? Habitualment és la clivella ideològica, però en el cas de Catalunya que coneixem, doncs pot ser la clivella identitària. I per tant, en base a aquesta clivella sempre podem definir noves polaritzacions en funció del context en què aquesta es desenvolupa. Posem un exemple, no? Quan és en els mitjans, podem dir que tenim polarització dels mitjans. Però ara que torna el futbol, ara i la Lliga, no? També hi pot haver polarització en un club de futbol o, evidentment, també hi pot haver polarització en un Parlament.
Clar, de fet, és complicat tenir-les totes en compte. En tot cas, com us dèiem, la polarització fa temps que està de moda i no només entre la gent, els partits o altres actors polítics. També està de moda en la ciència política. Molta gent, molts de nosaltres, ens hem dedicat alguna vegada a estudiar aquest fenomen de la polarització i, de fet, sense massa risc a equivocar-nos, Marc, molta gent seguirà estudiant la polarització.
Sí, efectivament. I de fet, he fet un exercici, no?, per veure com de popular és el concepte i, evidentment, es tracta d'un exercici petit, però que ens aporta informació sobre l'interès que hi ha respecte a les causes i les conseqüències de la polarització. Mira, he buscat a Google Scholar quants articles surten el concepte polarització política. Pels que no ho coneguin, el Google Scholar és un cercador que forma part de Google per qüestions específicament acadèmiques. Toni, quants articles diries que hi ha?
Doncs la veritat que no en tinc ni idea. No ho sé.
Doncs agafa't fort. 543.000 articles.
Caram.
7.000 dels quals només l'any 2000. És a dir, en aquests més de 6 mesos que portem d'any 2020. I també he fet un exercici que ha estat buscar quanta gent busca el concepte de polarització política a través d'aquesta fantàstica eina de Google Trends, que es diu Google Trends, i el que he trobat és que des del 2004 hi ha una certa tendència a l'alça en la cerca d'aquest concepte de polarització política i curiosament, el punt àlgid va arribar al seu punt màxim el novembre del 2016 coincidint amb l'elecció de Donald Trump.
Caram. Per tant, sembla que hi ha una certa relació, no?, entre la polarització del món i el que la gent busca en el Google, no?
Efectivament.
A aquestes alçades, els nostres oients ja s'hauran imaginat que avui parlarem de polarització. Com haureu pogut veure, hi ha moltes coses a dir de la polarització i, evidentment, no les podrem explicar totes. Ens centrarem, sobretot, en les conseqüències de la polarització avui. Sobretot aquelles conseqüències que podríem anomenar més dramàtiques, les que deriven en violència, Marc?
Exacte, Toni. I per fer-ho, avui tenim un autèntic especialista en el tema, que és la professora de la Universitat de Georgetown, la Laia Balcells.
Doncs bé, posem-nos-hi.
El Pati Descobert. Ciència política en confinament.
Avui, com us dèiem, ens fa molta il·lusió anar a l'altra banda de l'Atlàntic i saludar a la Laia Balcells, professora del Departament de Department of Government de la Universitat de Georgetown. Laia, què tal? Com estàs?
Molt bona tarda.
La Laia ha treballat en diversos temes relacionats amb la ciència política, sobretot en qüestions de violència política, guerra civil, terrorisme, nacionalisme o conflicte ètnic. I, de fet, recomanem a tots els que ens estan escoltant que, si de fet no ho han fet ja, que llegeixin el seu llibre Rivalry and Revenge, The Politics of Violence During Civil War, que es va publicar el 2017 a Cambridge University Press. En aquest llibre, la Laia fa una interessant anàlisi, entre d'altres coses, de la violència entre dos grups rivals d'una guerra civil i perquè aquesta es produeix, amb un èmfasi interessant en la Guerra Civil espanyola. Però bé, a les qüestions de la Guerra Civil ja hi arribarem, i d'aquests conflictes més intensos. Abans volem aprofitar que tenim a la Laia Balcells entre nosaltres per anar desgranant una mica qüestions claus que veiem avui en dia i sobretot parlar d'una qüestió de molta actualitat que és la polarització. Laia, en aquests podcasts normalment comencem del moment més bàsic o dels conceptes més bàsics i després ho anem fent un pèl més complex. Deixa'm que et faci una pregunta molt bàsica, que és: què és la polarització? Quan podem dir que una societat està polaritzada?
Bé, a veure, la polarització és un terme que es fa servir molt últimament, no? I és d'aquests termes que al final acaba perdent una mica de sentit. Des d'un punt de vista teòric, hi ha diferents maneres d'entendre-la. Jo crec que hi ha una perspectiva més que ve de l'economia i una altra que ve més de la psicologia. Llavors, la perspectiva de l'economia el que ens està dient és que la polarització és una situació on tenim dos grups demogràfics que s'assemblen molt a nivell de tamany i que estan molt separats entre ells o molt distants entre ells pel que fa a les idees polítiques o els projectes que volen dur a terme, val? Això és un concepte que en Joan Esteban amb el de Brash Rey van desenvolupar en un paper molt famós l'any 1994. I és la idea, per exemple, que tens una ciutat com ara, diguem, el Kurdistan, on tens els kurds i els jihadistes, ara mateix, per exemple, bueno, a Síria o a Iraq, que tenen, diguem, projectes de societat molt diferents, no? I a la vegada tamanys bastant similars. Ara mateix no et sabria dir quina és la proporció que hi ha, no?, a Síria o a Iraq, però és una idea que tens una societat amb això, amb proporcions semblants pel que fa al tamany del grup i molt diferents entre ells. Llavors, la polarització pot créixer per motius diferents. D'una banda, tu tens, per exemple, una societat amb una minoria ètnica i una majoria ètnica i resulta que la minoria cada cop es fa més gran i et trobes amb una societat que té dos grups de tamany bastant similar. Llavors, aquí podem dir que la polarització ha crescut. I l'altra manera en què creix la polarització és quan la distància entre els grups creix. Val? Tu tens dos grups que potser s'assemblen i que volen coses similars i es van separant uns dels altres. Llavors, això darrer està molt relacionat amb la idea de polarització que hi ha a la psicologia, no? El que us deia, la segona perspectiva teòrica. I aquí la polarització és una mica com se senten els membres d'un grup respecte als altres, val? Llavors, alguns psicòlegs parlen de polarització afectiva i el que es considera aquí és... tu ets membre d'un grup i com veus els de l'altre grup, no? Els aprecies, els valores, els hi tens confiança? I llavors, en aquest sentit, tenim una societat molt polaritzada quan els membres d'un grup desconfien molt dels de l'altre, no hi tenen pràcticament relació, no hi confien, etc. Vale? Llavors, per exemple, als Estats Units hi ha molta evidència de que cada vegada, entre demòcrates i republicans, hi ha més polarització. Cada cop desconfien més, cada cop es relacionen menys, val? I cada cop hi ha menys confiança entre uns grups i els altres. Val?
I ara que parlaves de la polarització als Estats Units, Laia, de fet aquests dies sembla que haguem vist que la gestió de la Covid ha afectat la popularitat de Trump, però tot i així la manera com ho fa Trump sembla que estigui molt lligada en funció de què voten o què pensen, no, els votants. Realment ha estat així a l'hora de percebre com s'estaven fent les coses?
Totalment. Malgrat Trump té una popularitat molt baixa, ara mateix, segons Gallup, té la prova el 39% de la població, dins dels votants republicans és molt popular, un 85% aprova la seva gestió ara mateix. Per tant, tenim aquí tenim aquestes bombolles, no? La bombolla republicana, la qual Trump està fent bé les coses, el Covid no és un problema tan important, etc, i la bombolla demòcrata en la que les coses veuen del tot diferents, val? Llavors, clar, aquí tenim això, una societat molt polaritzada. Una anècdota, hi ha alguns estudis recents que mostren com la gent ha seguit més o menys les mesures de confinament, per exemple, portar la mascareta, guardar les distàncies, etc, segons el partit polític amb el qual simpatitzen. O sigui, els demòcrates han sigut molt més, rigorosos a l'hora de seguir aquestes normes, mentre els republicans no ho han estat. I això és una conseqüència d'aquesta polarització.
Laia, en un article recent que vas publicar l'Ara el dia 5 de juny, et preguntava si els Estats Units van cap a una guerra civil, no? Tal i com a vegades s'ha suggerit per alguna persona. Creus que és una hipòtesi plausible o més aviat, donat el nivell de benestar de la societat americana, aquesta és bastant improbable?
Sí, que com deia l'article, em sembla bastant improbable perquè ens trobem en una societat molt benestant i en aquesta societat doncs, hi ha un cost d'oportunitat molt gran, no? per lluitar una guerra. És a dir, en el moment en què hi ha una guerra, doncs, la gent ha de voler anar a lluitar i a deixar la feina que té i a deixar de viure de la manera que viu. I això quan...
I de morir, potencialment,
no? I de morir, exactament, no? Llavors, clar, malgrat sovint, quan ens trobem en situacions de privació, pensem que nosaltres estem fatal, bueno, està fatal, s'està fatal, està... no pots comparar com s'està als Estats Units ara mateix amb com s'està a Gaza, per exemple, no? Llavors, clar, hi ha molt a perdre per el ciutadà medià, no? Per ciutadà mitjà. Jo crec que això des d'un punt de vista individual. També tens l'altre factor, que és el nivell de repressió que pot haver per part de l'Estat. Un estat que és fort, que té un exèrcit potent, pot eliminar fàcilment una possible insurgència. Llavors, l'estat dels Estats Units no està molt fort ara mateix. Llavors, és bastant improbable que hi pugui haver una rebel·lió, una insurgència que porti una guerra civil. Ara bé, com deia l'article, en ciència social res és determinístic, com bé sabeu vosaltres, no? Sempre hi ha marge d'error. No es pot dir mai que això no passarà. Esperem que no passi, però... Però no seria, diguem, seria un cas molt excepcional dins del que són els patrons que coneixem, eh?
Clar, també mencionaves en aquest article que hi havia un factor important al moment d'explicar que una guerra civil ocorri, que és la identitat i específicament identitats concentrades geogràficament. Sembla que sé que això no és el que passa en el cas dels Estats Units, no? Tenim identitats, específicament ètnies, no? O grups ètnics com són, per exemple, els grups els llatins i els negres, però aquests no estan concentrats específicament en uns estats i, per tant, això segurament dificulta la coordinació de les persones que potencialment en algun moment podrien rebel·lar-se en contra d'aquest estat.
Sí, ho has explicat molt bé, és exactament així, no? No tenim... I tampoc no hi ha el factor d'identitat nacional, no? No tens un grup que digui nosaltres pertanyem a aquest territori, com ara diguem els Quebecois a Quebec, no? O els catalans a Catalunya, o el que sigui, i que puguin dir nosaltres volem la sobirania d'aquest territori. Això no passa, no? El cas dels Estats Units. Ens trobem amb grups ètnics que estan dispersos a dins de la societat. Després, dins de les ciutats hi ha segregació, molta segregació, però a nivell territorial, no, a nivell del país, no hi ha un territori que pertanyi als afroamericans. Com explicava l'article, a finals dels anys 60 hi va haver un moviment nacionalista. Demanava la independència del territori de New Africa, de la República de New Africa, que englobava uns quants estats del sud, i la idea era formar un estat afroamericà. Però aquest moviment va fracassar i el moviment actual no té característiques d'aquest tipus. Hi ha un llibre del Christian Davenport que en parla i us el recomano si no l'heu llegit. Però, com us deia, ara mateix el moviment de Black Lives Matter i diguem, tot el moviment de defensa dels drets civils no parla d'aquest tipus de fenomen, no? Es tracta més aviat d'una defensa d'una minoria ètnica.
I això, Laia, està molt relacionat amb un article, de fet, que teniu publicat amb la Leslie Ann Daniels i la Bella Scriba Falk al Journal of Peace Research, no? En el que veu que en el cas de la violència a Irlanda del Nord, en aquest cas sí que està específicament lligada a la segregació geogràfica i espacial. Per tant, no són casos que siguin comparables, no? I per tant, estem intentant, si comparem, diguem-ne, la comunitat catòlica i la comunitat protestant a Irlanda del Nord i comparem les comunitats, diguem-ne, afroamericanes, els Estats Units no tenen res a veure, no?
Clar, no, són fenòmens diferents. Amb el tema d'Irlanda del Nord el que trobàvem és que a nivell local, no, nosaltres utilitzàvem la unitat d'anàlisi que fem servir al Word, que és com si diguéssim la comarca, no? una unitat molt petita, si tu tens un word molt homogeni, tens menys probabilitat de que hi hagi conflicte entre catòlics i protestants, val? Llavors, una mica aquesta idea és, doncs, bueno, mira, la segregació no és dolenta, no? Si tu tens territoris, diguem, nets o nets homogenis, no hi haurà conflicte. Però el que passa és que en realitat això no és així, perquè clar, aquestes comunitats estan en contacte amb les altres comunitats. Sempre hi ha una frontera, no? I clar, Irlanda del Nord, el que nosaltres trobem és que clar, tu tens una comunitat homogèniament catòlica, però quan està rodejada de comunitats protestants o viceversa, aleshores tens conflicte. I el conflicte es concentra molt sovint en aquestes zones frontereres. De fet, a Irlanda del Nord, els que hi heu estat, ja ho heu vist, hi ha parets, no? Hi ha el que s'anomenen peace walls, que són per limitar aquest conflicte entre comunitats, precisament. Llavors, una mica, nosaltres la conclusió de l'article és que la segregació, malgrat alguna gent l'ha defensat com a solució als conflictes ètnics, no és una solució, perquè al final sempre tens aquestes fronteres on es troben les comunitats i on hi haurà conflicte, no?
I en certa manera posposa el conflicte, no? És a dir, l'enquista, no? Perquè la gent veu que l'altre, el diferent, el té molt a prop i, per tant, això et dona una sensació de por, no?, en certa manera.
Clar, i una mica en la línia del que comentàvem al principi sobre la polarització afectiva, quan tens les comunitats molt separades, al final això també fa créixer la desconfiança cap a l'altre. És a dir, tu tens a l'altre, el tens a prop, però el tens a darrere una barrera, o el tens, no?, o van a col·legis diferents al teu, però no t'hi relaciones... però no hi tens una relació, una interacció que faci que augmenti la confiança, que augmenti, no?
Clar.
Llavors això al final acaba empobrint i fent que el conflicte això s'enquisti, com bé dius, i no se solucioni. I el cas d'Irlanda del Nord és molt interessant, perquè nosaltres no estàvem mirant ni tan sols el període de Troubles, no? No estàvem mirant el període de la guerra civil allà. Estava mirant el període post-98, després dels acords de pau, en el qual el que veiem és que hi ha conflicte, diem, nosaltres li diem conflicte de baixa intensitat, no? Però hi ha violència, diguem, més harassment, que no em sona com es diu el... Assetjament.
No ens sortia ningú,
sí,
eh?
Sí, perdó.
Exacte.
Assetjament, per exemple, insults, no? Conflicte, a vegades, no? Violència contra edificis, a vegades també les manifestacions que acaben amb conflictes, no? No estem parlant d'assassinats, no estem parlant d'atacs terroristes, no? És violència de baixa intensitat. I segueix al cap dels anys. Per què? Perquè el conflicte està enquistat, perquè no s'acaba de resoldre, i és en part per culpa d'aquesta segregació.
Mm-hmm. De fet, una de les conferències de ciència política que es fa l'any passat va ser a Belfast, i en Marc i un servidor van fer un tour, no sé si te'n recordes, Marc, i una de les coses que ens va xocar va ser que precisament al costat dels murs, no, les cases que hi havia al costat, estaven totes amb gàbies, no? Perquè de tant en tant les persones de l'altra banda tiraven, doncs, ampolles o objectes per... I que té això relacionat, no, amb aquesta violència de baixa intensitat que deia la Laia, no?
Sí,
bé, recomanem, evidentment, a tothom que...
Sí,
digues, Laia, perdona.
Perdona, no, que una cosa que molt interessant de l'article és que teníem molts pocs casos, que llavors no pot ser una generalització molt, molt contundent, però els llocs on hi havia aquestes parets, aquestes peace walls, són llocs que acaben concentrant més violència que no pas els llocs on no hi són, no? És a dir, al final no estan... potser pal·lien la violència, però sembla que al final no l'acaben de resoldre.
Laia, deixa'm fer-te una pregunta molt poc acadèmica, però tu que portes uns quants anys als Estats Units, no sé si has tingut la sensació que la polarització als Estats Units, i ara deixem el cas d'Irlanda del Nord, ha augmentat en els anys que has estat aquí.
Mira, sincerament, a mi em costa de veure-ho, diguem, a nivell pràctic, a nivell de la meva vida, perquè jo sempre m'he mogut en zones molt demòcrates. Fins i tot quan vaig viure a North Carolina... vivia a una zona molt, molt blava, no? De la zona del triangle, del Research Triangle. Llavors, a la vida, diguem, quotidiana no veus aquesta polarització. Però, clar, llegint les notícies i veient el que passa a Twitter i tot això, doncs sí que te n'adones, no? I bàsicament els indicadors ho estan mostrant.
Tot i que mirant Twitter, jo crec que fins i tot a tot arreu, no? La societat més calmada del món podríem identificar major polarització, no? Jo crec que fins i tot això va conjuntament amb la dinàmica aquestes de les xarxes socials, de la confrontació, etc, no?
Totalment. Justament estava llegint aquesta setmana un llibre d'un periodista d'aquí de Washington, Les Reclaim, que es diu Why We're Polarized, perquè estem polaritzats, i parla molt, no, de... Ell considera que les xarxes socials no són la causa de la polarització, i jo estic d'acord amb ella. La polarització hi seria, malgrat les xarxes, però les xarxes ho empitjoren molt, perquè al final tots mostrem la nostra pitjor cara a les xarxes socials, a Twitter. No dona marge a això, no?, el que estem fent ara, explicar les coses amb cert rigor o amb certa complexitat, tot és molt simple. Al final la gent, no?, té un grup de seguidors que l'aplaudeixen i els altres que l'odien, i es creen aquestes dinàmiques que no permeten, no?, jo crec, un diàleg gaire madur.
Exacte, i sempre es fa, a més, molt difícil explicar les coses sense que algú s'ho prengui malament, no?
Totalment.
Tens aquesta sensació que no vols entrar en el cos a cos amb ningú i que realment tu vols discutir alguna cosa, i quan estàs intentant discutir alguna cosa veus que aquella persona ja t'ha bloquejat. I dius, ostres, mare meva, on hem arribat? Jo realment el que volia simplement era tenir una conversa sana en el món de Twitter, però a vegades és una mica complicat.
Totalment.
Laia, deixa'm preguntar-te, retornant un altre cop al cas dels Estats Units, creus que el tema del Covid, i no ho hem tocat, no?, però també la violència recent arran de l'assassinat de George Floyd, creus que poden tenir algun tipus d'incidència sobre les eleccions d'aquí 5 mesos, les eleccions presidencials als Estats Units? Ens has comentat que la popularitat de Donald Trump era molt baixa, però Donald Trump també tenia molt males enquestes just abans de les eleccions de l'any, les primeres eleccions que va guanyar, no? Per tant, com veus la situació?
Sí, tens tota la raó. De fet, hi ha molts, hi ha alguns indicadors de que aquestes eleccions seran semblants a les de 2016, en el sentit de que el vot popular serà demòcrata i el vot republicà, diguem, pot guanyar el col·legi electoral, no? I això seria perquè en els estats, diguem, els swing states, podria ser que Trump aconseguís guanyar. Llavors, crec que la clau serà què passa en aquests swing states. Perquè a la resta d'estats, diguem que tot està ja, tot el peix està venut, no? Ja sabem què votarà Nova York, ja sabem què votarà Massachusetts, ja sabem què votarà Texas. Llavors, no, hi ha una rebaixa de la popularitat del Trump, però no prou gran com per dir que hi haurà un canvi brutal en aquests estats que sempre han estat republicans o que han estat republicans a les últimes eleccions. Hi ha una cosa que sí que podria afectar molt les eleccions, que no hem parlat, i és si Trump decidís utilitzar la... Sí, és el factor exèrcit, no? Si realment ell s'atreveix a utilitzar l'exèrcit per reprimir la revolta, com amenaça fer-ho ara mateix a Seattle, això podria realment passar-li factura, no? Perquè, clar, això, jo crec que això sí que faria que augmentar molt la participació dels afroamericans, que anirien a votar en contra d'ell, i també molta simpatia de vot demòcrata i potser vot independent cap a la comunitat afroamericana i cap al moviment, i llavors això faria que hi hagués un, diguem, un càstig molt gran cap a Donald Trump, però és que no tinc molt clar que s'atreveixi a fer-ho.
Polarització als Estats Units, i ara anem a un altre tipus de polarització, que és la polarització de casa nostra, de Catalunya. Laia, ja saps que se n'ha parlat molt. Una pregunta clara, què explica que no hi hagi hagut violència a Catalunya, fruit d'aquesta polarització?
Bé, bueno, semblant a Estats Units, Catalunya és una societat benestant, no? Llavors els costos d'una participació violenta són molt alts, per molt que puguem estar victimitzats o tenir greuges, no som Palestina, no som Síria, no? Tenim encara un nivell de vida relativament alt, i jo crec que seria molt, molt costós que començar una insurgència violenta. Ara, no sabem què passarà, potser a mig plaç, si hi ha un empobriment social, més atur, etc. Hi ha una, pot ser, no?, que les coses canviïn, espero que no, però com us deia, amb ciència política i amb ciències socials mai es pot dir això no passarà. També hi ha un altre factor, i és que no sabem què hauria passat si s'hagués anat endavant amb la DUI. Això sempre serà el dubte que tindrem, no? Si s'hagués anat endavant, no?, i l'estat espanyol hagués decidit utilitzar l'exèrcit per reprimir, diguem, el moviment independentista, o l'estat independent de Catalunya, no?, el nou estat independent, allà també hi hagués pogut haver una escalada violenta que no sabem on hauria portat. Per tant, aquí, clar, això és un contrafàctic que no podem fer perquè no podem tirar enrere el temps i no sabem què hauria passat. Per tant, ara jo crec que la probabilitat és molt baixa, i si no impossible, però mai se sap, no?
En tot cas, Laia, sovint, i tu que ets estudiosa de qüestions com la polarització i conflictes a molts països del món, sovint es diu que la polarització de Catalunya, sobretot la del 2017, és una de les polaritzacions més elevades en comparació a altres democràcies. No ho sé, la polarització que vam viure el 2007 o fins i tot actualment amb altres grups, no només entre independentistes i unionistes, sinó, per exemple, entre la dreta i l'esquerra, diries que és equivalent a la polarització d'altres conflictes en democràcies, evidentment?
Sí, hi ha un patró molt interessant a Catalunya i és que tenim dos blocs molt polaritzats, el bloc independentista i el bloc pro-status quo, diguem, però també tenim un bloc del mig que engloba al voltant d'un 35% de la societat catalana, vale? Això ho dic en base a algunes enquestes que hem fet, que no tenen actituds gaire polaritzades. Val? Llavors aquesta gent no tenen masses estereotips cap als que no pensen políticament com ells, se situen una mica com en un punt intermedi. Llavors, en certa manera, això relaxa una mica la polarització, ¿vale? Sense aquest grup del mig, la situació seria molt més crítica. Una cosa que és interessant és que és un grup molt estable, ¿vale? Nosaltres vam fer una enquesta al desembre del 2017 i una altra al setembre del 2018, la majoria de la gent es quedava dins del seu bloc, no? No tenies això, gent que estigués en aquest grup del mig que llavors passés a ser pro-independència o pro-status quo. Llavors, malgrat hi ha hagut moltes coses entre mig, no? La repressió de l'Estat o, diguem, la gestió una, més o menys nefasta del que es va fer de les eleccions del desembre del 2017, etcètera, etcètera, no hi ha gaires moviments entre blocs, val? Llavors tenim aquesta societat, diguem, no està polaritzada, però amb un grup del mig, per tant, no estan els màxims de polarització.
I, per tant, d'alguna manera podríem dir que els grups aquests del mig són grups que d'alguna manera o altra aconsegueixen prevenir el conflicte. Això em retorna una mica pensant en el cas d'Irlanda del Nord, quan vam anar a fer aquest tour. Ens van explicar que a Irlanda del Nord les escoles de la canalla estan absolutament segregades i el 96 o 97% dels estudiants estudien en escoles catòliques o protestants. I només hi havia un 2, 3 o 4% que estudiava en escoles que eren mixtes, en barris també mixtos. Fins a quin punt els grups del mig aconsegueixen, en conflictes que estan molt enquistats, aconsegueixen, que jo crec que probablement no és el cas de Catalunya, no? Però en el cas d'Irlanda del Nord potser podria, sí que podria aplicar, no? Fins a quin punt aquests grups dels mig aconsegueixen prevenir que el conflicte arribi a més?
Sí, és molt bona pregunta i crec que la resposta està en les dues literatures que comentàvem al principi. La literatura en economia política, els papers d'en Joan Esteban i el de Brais Rey, i també de la Marta Renal Carol i en Montalvo, d'aquí la UPF, ens vindrien a dir que quan existeixen més grups hi haurà menys polarització i, per tant, hi haurà menys probabilitat de conflicte. I això té a veure amb la negociació que pot haver entre aquests grups, no? Hi ha un punt intermig, hi ha una mica més de bargaining space, de camp de negociació quan hi ha més grups, i no estem parlant de dos grups totalment oposats que o s'imposa la visió d'un o s'imposa la visió de l'altre, val? Llavors, en aquest sentit, l'existència d'un tercer grup o un quart grup o un cinquè grup seria positiva. Després hi ha la literatura d'en psicologia, i aquí el que ens vindria a dir és l'existència d'un grup del mig que està disposat a barrejar-se amb gent dels dos grups fa que la societat sigui més fluida. I una mica el que comentaves tu d'Irlanda del Nord. Si hi ha nens que van a escoles mixtes, que es barregen amb gent catòlica, amb gent protestant, això, en teoria, farà baixar les tensions i farà que la polarització sigui menys gran. I una altra cosa que cal tenir en compte és que aquestes identitats són endògenes, aquestes dinàmiques. Per tant, com més polarització hi ha, més forta és la identitat i més pesa la identitat sobre les nostres accions. Llavors, en un context en què hi ha un grup del mig en el qual la identitat no pesa o no pesa tant, això també fa reduir el poder de la identitat en la societat.
Mm-hmm. Al final, si convius amb l'altre, no? Si convius amb l'altre, si el tens, te'l creues a l'ascensor i si parles amb ell, si li vas a comprar la fruita, al final això preveu, fa que no hi hagi conflicte, no?
Sí, no és que no hi hagi conflicte, sinó que, tal com comentàvem, la identitat pesarà menys que en llocs on les comunitats estan molt segregades i no hi ha cap mena de vas comunicant.
Molt bé, Laia, escolta, interessantíssim. Ja anem acabant, estem acostant-nos al final d'aquest podcast. No em perdonaria finalitzar sense fer-te una pregunta que tinc moltes ganes de fer-te, que és que en un article que vas publicar al periòdico el setembre del 17, deies que cada any començaves les classes a la universitat, unes classes de violència política, amb el llibre On Violence, de Hannah Arendt, i la meva pregunta és, senzillament, com és que fa servir aquest llibre i, sobretot, encara ho fas, encara que comença
d'aquí? Sí, a vegades ho faig a finals de semestre, però en algun moment o altre sempre acabem llegint On Violence, perquè ja tinc diversos motius. D'una banda, em sembla important que la ciència política empírica es relacioni amb la teoria política, no? Perquè molt sovint ens oblidem de la teoria política i hi ha teoria política molt important que té implicacions empíriques molt clares i jo crec que la teoria política de Hannah Arendt és una, no? Després hi ha també una part més personal. Jo tinc molta admiració per Hannah Arendt, no? Llavors era una persona que, bueno, clar, em sembla que és... era un monstre intel·lectual, una dona que va sobresortir en els seus temps, no? Va ser perseguida per la seva identitat. I molt, molt interessantment, va atrevir a parlar-se de fenòmens tan complexos com l'Holocaust, no? Cosa que la va fer en amistat amb gent de la seva pròpia comunitat, no? Molts jueus es van anar en amistat amb ella després de la publicació d'Eichmann a Jerusalem. Salvant les distàncies, perquè evidentment mai em podria comparar amb Hannah Arendt, jo a vegades m'he sentit una mica així quan he escrit sobre la Guerra Civil, no? En el sentit de que a vegades quan intentes desgranar un fenomen tan difícil com una guerra o, no?, un genocidi, hi ha gent que se't tira a sobre perquè et diuen, doncs, que estàs justificant el que va passar o que estàs posant-te en contra de les víctimes, i en el meu cas, bueno, evidentment, i assumeixo que Hannah Arendt no estaria més allunyat de la realitat, això, no? Però jo crec que ella va ser molt, molt valenta. Llavors, amb el tema del llibre de On Violence, m'agrada parlar-ne perquè ella parla de la relació entre violència i poder, val? Ella diu que molta gent assumeix que la violència i el poder van relacionats, que qui té el monopoli de la violència, que en la majoria de casos és l'Estat, té més poder. I ella, en canvi, diu, això no és veritat, perquè en realitat, si tu tens poder, no necessites fer servir la violència. Quan un Estat té poder, no necessita la violència. Si un Estat té i una mica poder s'entén gairebé com a legitimitat, tot i que ella diu que són conceptes diferents, no? Però ella diu, per exemple, si tu tens un problema, com ara Donald Trump té un problema, no? Té aquestes revoltes arreu del país. Si utilitza la força, perquè ell pensa que això li donarà poder, en el fons això se li girarà en contra, perquè el poder no ve de la violència. I diu, i és més, estic segura que Hannah Arendt ara diria que Donald Trump no té poder. Estats Units se li està tirant en sol sobre la societat perquè precisament per la falta de poder, no? És que si tingués poder no tindria aquest problema, ¿vale? No sé si s'entén. Jo ho vaig fer servir en l'article de periòdico per parlar dels piolins a Catalunya, no? Una mica, si vens aquí a reprimir violentament per guanyar poder, en realitat el perdràs. Doncs el mateix li diria ara mateix a Donald Trump. Escolta, si vas a Seattle a fer servir la violència per guanyar poder, el perdràs.
Sí, sí, s'entén perfectament. I, de fet, agrada als estudiants la lectura, Laia?
Sí, sí, els agrada molt. I és, sí, és una discussió molt interessant que tenim sempre.
Molt bé.
I moltes gràcies per preguntar-m'ho.
No, no, home, no. No podíem marxar d'aquest podcast sense solucionar aquesta curiositat, evidentment. Bé, escolta, Marc...
Us el recomano molt i també us recomano Eichmann a Jerusalem.
Fantàstic, fantàstic. On Violence jo l'he llegit, l'altre no, però el posarem a la llista. Molt bé, Marc, escolta, interessantíssim, eh?
Fantàstic.
Haurem de tornar a convidar la Laia, crec.
Com sempre, hem après molt.
Quan vulgueu.
Laia, moltíssimes gràcies, cuida't molt i res, gràcies per assistir a aquest podcast que fem de ciència política en confinament. Fins la propera.
Moltes gràcies per convidar-me.
Que vagi bé.
Fins aviat.
Gràcies per escoltar-nos. Si vos voleu subscriure a este podcast, podeu visitar-nos a www.elpatidescobert.cat.